Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Queden res, estem a quatre, estem nerviosos perquè volem saber què ens portaran enguany els Reixos. Anem a sentir la cançoneta que és allò que no podem evitar taradejar-la durant tots aquests dies. Anem a sentir-la.
Tirolí, tirolí, senyor rei, estic ací. Palla i garrofes, tot el seu rossí. Casquets i avellans. Tirolí, tirolí, senyor rei, estic ací. Palla i garrofes, tot el seu rossí. Casquets i avellanes, tot per a mi.
Que és bonica, eh? No ens podem evitar. Bé, doncs anem a veure quin horatge tindrem, perquè la matinada del dijous al divendres registrarem pluges quasi de forma general. Seran de dèbil a moderades, que avançaran des de l'interior cap a la costa. I divendres a migdia hi hauran ullades de sol, però ràpidament creixeran els cúmuls de núvols que deixaran de vesprada ruixats, localment amb tempesta i en forma de neu per damunt dels 1.000 metres. Que bonico, a l'interior de Castelló. Recibirem els Reixos veient el gegant de pedra ben blanc. Divendres el vent de mestral augmentarà d'intensitat al llarg del dia i de vesprada bufarà fort a molt fort, amb ratxes que podran superar els 80 km per hora a l'interior i al nord de Castelló. I a l'hora de les cavalcades de Reis, l'oratge serà fred, ventós i amb probabilitat de ruixats que passaran ràpidament de ponent a llevant. Tocarà abrigar-se i portar impermeables per si apareix aquesta famosa pluja que esperem. Bueno, diuen que i la pluja el que fa és beneïmos, no? Pues bé, l'esperem. Les previsions apunten que el dissabte, el dia de Reis, el fred i el vent de mestral seran els protagonistes i la massa d'aire freda que arribarà al final de la setmana des del centre d'Europa es quedarà amb nosaltres quasi tota la setmana que ve i deixarà un ambient de plivern amb gelades generalitzades. Que això ens vindrà molt bé, per què? Pues per comprar en rebaixes, el que no han pogut comprar antes de que arribin aquestes rebaixes. Bé, ja saben, les 12 i 4 minuts.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out.
I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
I avui el secretari autonòmic d'Ocupació, Antonio Galvany, ha acudit a la signatura de protocol de col·laboració amb l'Ajuntament de Nules per a l'orientació i formació del personal afectat per l'ERO en cítrics de Nules. En concret, el consistori oferirà les seues dependències per a sessions d'orientació laboral individualitzades amb les persones afectades, que rebran assessorament personalitzat per part de tècnics de labora per a la seva reconversió professional. L'acord es va tancar fa algunes setmanes entre la directora general de Planificació i Serveis de Labora, Maria Luisa Mezquita, i l'alcalde de Nules, David García, per a abordar la situació dels afectats. La marca Cítrics de Nules va néixer el juny del 2021, fruit de l'acord entre el Cítrics de la Plana, Cipla, i Nulexport. Per la seva grandària i volum de negoci, aspirava a convertir-se en una de les cooperatives més importants a la comarca del Nord. Comercialitzava fins a 30 milions de quilos de tarongers i vora 700 socis. El somni no va tindre el recorregut que s'esperava. I l'agost del 2023, apenes dos anys després d'iniciar la seva posada en marxa, la mateixa cooperativa anunciava que aturava la seva activitat. El colpe econòmic va ser important, ja que en aquell moment era l'única que es mantenia activa de les 5 que hi havia haver al poble. En total, 1.200 persones, 600 d'elles dones, es van quedar sense treball. Finalment, el dia 23 d'agost va decidir presentar un ERO per al 100% de la plantilla i el dia 24 va declarar-se en concurs de creditors, però per no continuar avant amb l'activitat per raons econòmiques. Segons la gerència, la mala campanya passada havia causat unes pèrdues de 6 milions d'euros, encara que altres cooperatives asseguraven que el deute arrossegat superava els 20 milions d'euros. I Borriana presenta les al·legacions al projecte de costes per a defensar el doble sentit de circulació i les places d'aparcament a la zona marítima. Avui l'equip de govern convocarà els residents afectats amb l'objectiu d'explicar les propostes de canvis al projecte del Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic. L'escrit que el consistori ha dirigit al Ministeri diu que s'hi ha considerat favorable les actuacions per a la construcció d'espigons en la costa de Borriana i la creació de dunes i tarimes de fusta per als viandants passarel·les al carrer Fanal i juntament amb la sendera litoral de la platja Malvarrosa i el parc dunar de l'Arenal. I Vila-real estrena el 2024 amb dos noves àrees industrials renovades a través del Pla de Modernització i Millora dels Polígons que l'Ajuntament de Vila-real impulsa a l'ajuda de l'Institut València de Competitivitat Empresarial, l'IVACE. Així les coses, el regidor de Territori ha completat la renovació d'infraestructures i serveis en el polígono de l'entorno de l'estació de Renfe, futur clúster agroalimentari, i la zona industrial sur en l'entorn del camí Les Voltes, amb una inversió final de més de 450.000 euros en total. Estos dos projectes no són sols, suposen un incentiu per a la competitivitat i atractiu de les àrees industrials de la ciutat, sinó que a més donen solucions a diferents problemàtiques d'accessos, infraestructures, eficiència energètica i inundacions en aquestes zones. El regidor de Territori, Emilio Biol, ha subratllat l'alcance d'aquestes dues obres que consoliden aquest camí iniciat per l'equip de govern a través del Pla de Reindustrialització per a incrementar la competitivitat de les àrees industrials i atraure noves inversions. Un pla que s'ha traduït ja en 4 milions d'euros invertits de la mà de l'IVACE per a la millora dels polígonos, units a la reactivació del PAI del nou clúster de la innovació ceràmica, un projecte de més de 44.000 milions d'euros que situarà Vila-real en una posició destacada en la creació d'un sòl industrial de qualitat. That we should stay, 'cause I don't care when I'm with my baby. I respecte a la zona industrial sud, en l'entorn del camí Les Voltes, la intervenció s'ha centrat sobretot en l'adequació d'accessos, en la millora de l'entorn del nou aparcament de camions del camí Les Voltes, així com l'accés a la parcel·la del futur institut integrat. El projecte ha permet construir part de la nova rotonda i insertació entre el camí Les Voltes i l'avinguda Bèlgica per a millorar la seguretat del tràfic rodat, l'adequació dels espais per a la circulació de peatons, la modernització de l'alumbrat amb tecnologia LED i l'adequació paisatgística, tot en un objectiu de fer més atractiu esta zona industrial. L'empresa Vexa ha sigut la encarregada d'executar les obres amb un pressupost de 185.000 euros. El regidor de Territori ha anunciat a més que la pròxima setmana s'acometran algunes actuacions per la millora de la mobilitat i la seguretat vial en este punt. I respecte en el cas del polígono de Renfe, el projecte ha contemplat la construcció d'infraestructures imprescindibles com un tanque de tormentes i un col·lector que ajudarà a solucionar els problemes d'inundacions i drenatge de les pluges en el creuament entre l'avinguda Cedre i França. Així mateix, s'ha millorat l'accessibilitat i la seguretat vial en la zona habilitant nous itineraris accessibles, millorant la imatge del polígono, així com la pavimentació de ceres i la renovació de l'alumbrat en les instal·lacions de tecnologia LED. Entre altres actuacions, les obres executades per l'empresa Jujosa han tingut un cost de prop de 270.000 euros. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie at. Wondering if I can sneak. Tell ya, you know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think. El Tribunal Suprem obliga a l'Ajuntament de Betxí a reposar la Creu del Calvari a la seva ubicació original. Així, l'alt tribunal no admet a tràmit el recurs de cassació presentat pel consistori de la localitat castellonenca contra la sentència del 5 d'abril del 2023 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Esta sentència ordenava a l'Ajuntament de Betxí a restituir la creu a la seva anterior ubicació davant la manca d'una resolució administrativa que emparava el trasllat. Segons indica el Tribunal Suprem, la sentència recorreguda basa el seu raonament a decidir quan a la legitimització activa de l'Associació d'Advocats Cristians en l'existència d'interès legítim a la llum del contingut dels estatuts socials i tenint en compte la conducta administrativa impugnada que d'un modo o un altre han suposat el trasllat de creus instal·lades en llocs públics. El Tribunal Suprem ha colzat també la imposició de les costes processals a la part recurrent i bé, la secció d'admissió fixa la quantitat de 1.000 euros com a quantia màxima a reclamar per tots els conceptes, més l'IVA si escau, per la personació del recorregut sense formular oposició. Segons indica Advocats Cristians, en un comunicat en 2019, l'Ajuntament de Betxí va ordenar traslladar la creu de l'Ermita del Calvari al cementeri municipal i Advocats Cristians va començar ixe mateix any a litigar en els tribunals a favor de la creu. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va reconèixer que tant la retirada de la creu com el trasllat va ser il·legal i ha obligat a l'Ajuntament de Betxí a reposar la creu. When I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in, I said I'm sorry. But now I think that we should stay. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I don't like nobody but you, baby. i on atrau prop de 45.000 turistes en 2023 en el castell de les 300 Torres com a protagonistes. Eixe castell testic de segles d'història ha cautivat a visitants de tot el món, quins han explorant i són racons històrics participant en activitats com visites teatralitzades, recorreguts guiats i la celebració de la fira medieval. Esta convergència de visitants destaca la importància global del castell com un tresor històric incalculable, una joia històrica. Escoltem a la regidora de l'Ajuntament de Onda.
El gran número de visitantes que hemos alcanzado durante el año 2023 es el resultado del compromiso continuo en preservar y promover nuestro invaluable patrimonio histórico. Onda es una joya que ha demostrado su capacidad para cautivar a visitantes de todas partes, consolidándose como un destino turístico de gran interés.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say.
Estás a la 92.2 FM.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Villarreal, en el corazón de la ciudad, Dedos, las marcas más prestigiosas del mercado en exclusiva. En Dedos, vivimos la Navidad contigo.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Vine a repostar a la cooperativa. A més de tindre el millor producte al preu més baixet, col·laboraràs amb les principals organitzacions de Villarreal: Càritas, Antonians, Creu Roja. La cooperativa cedeix part dels seus beneficis a aquestes entitats. Vine a la cooperativa i reposta amb cor.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Boncata es un gastrobar on podrás gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. reserves al 964 83 83 02.
Serendip, del grupo Jesuncer, es tu tienda de telefonía en Villarreal. Serendip te invita a visitarnos y descubrir accesorios, tarifas y teléfonos, todos sin necesidad de permanencias. Serendip te personaliza tus fundas con las imágenes de tus seres más queridos. Serendip regala telefonía en Avenida Francisco Tárrega 9 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Desde Clínica Doctor Rojo, deseamos a todos los oyentes de Radio Villarreal unas felices fiestas y un 2024 lleno de salud. Bon Nadal y feliz Año Nuevo.
I ara anem a la localitat de Betxí i a parlar amb la seva alcaldessa, Carla Nebot. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Tot amanit per a la plegada dels Reixos?
Així és, així és. Així estem ja detallant les últimes cosetes, l'escenari, la decoració de l'escenari, perquè demà, hacia Betxí, sobre les 7, esperem que arriben els Reixos a la plaça Major.
Algo especial per enguany?
Pues mira, enguany hem canviat un poc el concepte de la cabalgada. I a les 6 de la vesprà, esperem que arriben així a les 7, i la veritat és que s'ha canviat un poquet pues, el que és de, no, l'acompanyament a Reixos, no, i esperem que agrade molt. I demà pel matí pues, tenim xocs en la plaça per a tots els xiquets del municipi que puguen vindre, no, a jugar i gaudir, perquè demà i passat demà el dia és per a ells.
I tant que sí. Vostè ja ha escrit la carta?
Sí, jo ja l'he escrit, sí, ja l'he escrit, i el que més he demanat és salut, salut per a tots els meus veïns i veïnes, per als meus i per a mi. Sense salut avui en dia no podem fer res.
Avui són notícies, perquè el Tribunal Suprem diu, així ens ho han traslladat, que obligarà l'Ajuntament de Betxí a reposar la Creu del Calvari a la seva ubicació original. Alcaldessa, això és així?
Sí, així és, el Tribunal Suprem diu que hem de retornar la creu, no hi ha problema, la retornarem, se retornarà el més aviat possible, no tardarem molt en retornar-la, però sí que és veritat que en el dictamen que tenim, en la sentència, ens diu que se va executar, o sea, se va fer bé perquè la creu estava en un estat d'inseguretat, el problema és que no se va fer un decret de forma.
És a dir, vostès la canvien de lo que era el Calvari i la posen
al
cementeri. Però la canvien perquè estava deteriorada, no?
Així és. La creu estava en una via pública, al costat d'un parc on juguen xiquets molt menudets, justament està a prop de l'escoleta Pequelar, els xiquets juguen allí, estava en via pública, se va consensuar junt amb l'església d'ací, amb el pàrroco d'ací de Betxí, i va ser algo consensuat, no?, en el municipi, se va fer hasta una junta de portaveus, no?, municipals, es va parlar, la gent així estava contenta perquè no ha sigut per mai per ningú tema ideològic com alguns han volgut vendre, al contrari, ha sigut sempre per seguretat, perquè crec que el primordial és la seguretat, no?, dels nostres veïns i veïnes. I des de la parròquia també pues, se va comentar de posar-lo a la zona en el cementeri on estan els capellans enterrats, a la capella dels capellans, i allí està. No és que s'hagi fet... Nosaltres, per tema ideològic, com s'ha volgut portar, crec que estan molt equivocats, no? S'ha fet sobretot per seguretat, i ja et dic que tot això ve per un decret de forma, s'ha de separar per un decret de forma.
En este cas, els advocats cristians que el que volien era que se traslladara a altra volta la creu a l'ermita del Calvari, ho faran així, la traslladaran allí, no tenen cap problema en traslladar-la, és a dir, vostès no s'oposen, imagine, per el que està, estic sentint que està dient-nos, però la traslladaran en les condicions òptimes, no? La ubicaran per a que estiga, que no hi hagi ningú perill, no?
Sí, tenim que reunir-nos amb els tècnics de l'Ajuntament i decidirem les millors condicions per a traslladar-la. Una vegada traslladada, pues, també tenim que prendre altres mesures o traslladar-la de nou en les circumstàncies ja ben fetes, en els passos ja ben regularitzats, ho farem. El problema és que la creu ara està en una zona que creiem que també és una zona religiosa, acorde, on s'ha consensuat, on la gent del municipi està contenta, on des de les esglésies diuen que estan contenta i seguim sense entendre aquesta fan d'advocats cristians de voler involucrar en algo que crec que no els pertocava, si la gent del poble no s'ha queixat.
També diuen que tindran que correr vostè en els gastos processals, no? En este cas l'Ajuntament.
Sí, així és, així és. Estem parlant de 1.000 euros, si no recorde mal, pues correrem en els gastos i ja està. No podem fer altra.
No, perquè no han presentat ningú recurs.
No, ja no, ara ja no podem. Van presentar un recurs, esta ja és la definitiva. Van presentar un recurs en el que diem, el que volíem era que presentar ese decret, no, d'alcaldia, i que mos l'acceptara el jutge, però bueno, en aquest cas no ha volgut, el seu parecer, el seu pensar és que això s'haurà de haver fet abans, i ja està, perquè si haguem presentat aquest decret, segurament avui no seríem notícia i no estaríem parlant de tot això.
Vaja, el sentir de la població, és a dir, vostè que està ahí, que lògicament al ser una població menuda, parla amb tots els veïns, què conten, què diuen pels carrers?
La gent diu, bueno, i ara altra vegada menetjar-la, altra vegada reubicar-la, però si nosaltres, la gent d'ací, l'hem tingut tota la vida allí, se va canviar per qüestions de seguretat i la gent no ho sap conforme estava. I la gent diu, ara no ho entenem, però si ara està bé en el cementeri, si segueix estant en un lloc religiós i en un lloc... I la gent, pues, això, ja, com he comentat, la gent estava d'acord en el trasllat de la creu. Així ningú va posar el crit al cel, no? En el municipi. No ha sigut més, crec, que fora del municipi el rebombori que ha creat que dins del municipi, la veritat.
Suposarà un gasto addicional, imagine, no?
Sí, així és. Encara no sabem exactament... encara no ho sabem perquè ja, com t'he comentat, no m'he pogut reunir les tècnies, ens reuniríem la setmana que ve. Però sí, suposarà un gasto addicional, però bueno, les condicions de la creu ara inclús pot ser que estiguin millor que abans, no? Però bueno, sí. la llevarem de la façana on està en la capella dels capellans i la retornarem.
Pues esperem això, que la carta, el que li ha escrit la localitat de Betxí, pues això, que se passegen, que donen tot el que els seus veïns han demanat i també el que ha demanat vostè. Per cert, a les administracions públiques, Betxí els ha demanat coses...
Sí, sí. Betxí, sobretot, en la carta meva que té reixos, he demanat que, per favor... paralitzen el tema de Pequelar, o sea, que tornen a reactivar el tema de Pequelar. Necessitem una escoleta digna per als nostres xiquets de 0 a 3 anys. Que l'expedient de lesivitat, no?, que ha guardat la conselleria respecte a voler paralitzar les obres de Pequelar, no?, que ja teníem adjudicats 2,2 milions d'euros. Això és una barbaritat. Estem parlant d'una escola on té una antena parallamps en el pati de lactants, on tenim un pati de lactants en pedres sense ombra, on tenim xocs que no estan adaptats, no?, adaptats a la normativa avui en dia, tenim goteres, tenim un mur en el pati tombat que està precintat per la policia. És necessitat, és que no parlem de res. Entonces, la meva carta a Reis és que es puguem veure, no?, complida, no?, la nova construcció del nou Pequelar.
Pues, alcaldessa, espere que sí que li facin cas. Ja sap que són màgics, els reixos, i que normalment porten el que tenen que portar.
Esperem que sí.
Això, alcaldessa, que passen una molt bona nit de reixos i, com no, un molt bon dia de reixos.
Igualment, moltes gràcies.
I se n'anem a la localitat de Borriol, perquè allí també arriben els Reixos. Tinc el seu alcalde, Héctor Ramos, molt bon dia.
Hola, Susana, molt bon dia.
I com se prepara el dia anterior, el roscó, i el dia dels Reis en la localitat de Borriol?
Mira, així, amb molta il·lusió, esperant que demà els Reis vinguin a visitar-nos com sempre, i esperant que vinguin carregats, com sempre fan aquests últims anys.
Com arriben els Reixos a la localitat de Borriol?
Bé, pel que hem pogut parlar amb ells, vindran demà a les 5:30, iran, ens hem reunit amb ells i la policia local a les 5:30 a Poblenou, i d'ahir començarà una cavalcada que arribarà fins a la plaça de la Font, que tenim ubicada la carpa de festes de Nadal, i allí començaran a repartir els regals.
M'acaba de dir que tenen ubicada la carpa de festes, que no la lleven en totes les festes nadalenques, no?
Portem des de la setmana passada, tots els dies tenim algun comboi per a la població, i bueno, i fins a dissabte, que dissabte tenim també un concert benèfic, acabarem les festes de Nadal en un punt molt, molt fort, que és un concert a càrrec de l'artista local Begoña Sánchez, i bueno, molt bé, com sempre, sempre de festa, sí, sempre que podem.
La nit que venen, venen per la vespre a visitar-nos, fan la cavalcada, se'n van a l'Ajuntament, és a dir, com ho organitzen allí?
Sí, a veure, quedem amb els Reis a Poblenou, que és la part de, com si diguem, del nucli urbà, de fora del nucli urbà.
Sí.
Baixem pel carrer Peiró fins a l'Avinguda Saragossa, que és l'artèria principal del municipi, i des d'ahir ja fan entrada al centre del municipi, pel carrer Colom, i ja pues, arriben a la carpa i pues, tenen allí un escenari ubicat per a poder començar a repartir tots els regals per a tots els xiquets.
Se reuneixen totes les colles o dins de la carpa després de repartir els regalets, hi ha algun tipus d'actuació?
Sí, després sí que tenim a les 5:30 començar la cavalcada, allà a les 6:30-7 comencen a repartir els regals, i sí que a la nit, a les 12, tenim programat pues, l'orquestra Belladona i després un DJ per als més joves i no tan joves, que vulguin estar de festa, així a la carpa de l'Ajuntament.
Gratuït.
Sí, per descomptat que gratuït. Tot el que fem a este poble procurem que sigui gratuït, sí.
Com han anat, clar, perquè com que ja l'han utilitzada la carpa estos dies darrere, ha tingut molta assistència, és a dir, ha estat molt concorregut en la localitat de Borriol, fins i tot per gent de fora.
Sí, he de dir que per sort, a veure, jo sempre que passa la nit van en el cap de policia i sempre que me diu que no hi ha novetats, pues això és una gran notícia.
I tant que sí.
I fins ara les coses que hem fet, hem organitzat, no hem tingut novetats importants, aleshores pues, vol dir que tot va segons lo previst i la gent ens estem comportant molt bé i bueno, i a seguir, i espero que el dia del roscón pues, sigui igual.
És a dir, sí que n'hi haurà festa per la nit d'en Borriol, per al dia del roscó, i el dia següent ja més familiar, acabant en aquest concert o en aquesta actuació que vostè ha dit de l'artista local, no?
Sí. Demà divendres tindrem orquestra i DJ, com he comentat, i ja el dissabte l'artista local, Begoña Sánchez, pues, ens delectarà en un concert en el que se fa pagar una entrada simbòlica per ajudar a una fundació que tenen en la Índia per als més xicotets, i bueno, serà una forma d'acabar les festes de Nadal d'una forma molt, molt bonica.
S'han rebut moltes cartes, perquè suposo que hauran aguardat l'Ajuntament o hauran tingut algun tipus de lloc on els xiquets han portat les cartes?
Sí, mira, el dia 28 de desembre va vindre la cartera reial i va replegar les cartes dels més xicotets, bueno, dels més xicotets i dels no tan xicotets, perquè així a l'Ajuntament també vam fer la nostra carta. i se va desbordar un poc, perquè clar, així al poble ja comencem a ser molta, molta gent, i vam omplir una saca de desitjos.
Ui, una saca de desitjos, que bo, que bo. És una bona definició. L'alcalde ha fet la carta, no?
Sí, 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 jo...
Però clar, l'alcalde s'ha portat bé.
Sí, jo crec que sí que m'he portat bé, alguna coseta... Però bueno, jo m'he portat bé, i per al poble, clar, he demanat moltes coses i espero que els reis es puguen portar alguna, com per exemple la fase 3 de llevadors, que seria molt benvinguda hacia el poble, jo crec.
I l'institut?
L'institut també, en la mateixa carta, que bueno, tinc pensat publicar-la perquè he fet una carta de com a representant del poble, per a tot el poble, i entre elles pues, demana la fase 3 dels llevadors, que per favor el procediment de lesivitat este en el que ens volen llevar el finançament del futur institut, que vull recordar que són més de 10 milions d'euros.
Sí, sí.
Pues, bueno, ahí estan penjats en un filet, el senyor conseller d'Educació, pues, ha estimat que a lo millor no procedís donar-nos aquests diners per a l'institut, però bueno, no sé què voldrà fer en ells, però sí que hem demanat que per favor que pare este procediment de lesivitat.
Uh-huh. Ahir n'hi acostumen en la població de cantar algun tipus de cançoneta o algo per a demanar
el sí? No, i a veure, jo per exemple a Vila-real sé que canten el tiro, que fa molta gràcia, però així no tenim costum de...
No, jo li dic perquè si no li ho porta ben, pues igual és perquè no ho demana vostè, bé?
Igual sí, igual és perquè no ho hem demanat conforme toque.
Sen, sen, bueno, anem a escoltar el tirorí?
Sí, balla i garrofes, tot el seu rossí, casques i avellanes, tot per a mi. Tirorí, tirorí, senyor rei, estic així, balla i garrofes, casques i avellanes, tot per a mi.
Tinc que dir-li que nosaltres mos ho porten, eh?
Pues m'hauré d'aprendre la cançó, i demanar-vos al rei, si això dona fruit i això, pues ja ho crec, m'aprendré la cançó i és ho cantaré.
Si fora tot aprendre esa cançó, pues, no, alcalde?
Sí.
Si ahir estiguera el remei, li cantem la calçó al conseller d'Educació, no?
No te faci falta. Jo, com sempre he dit, igual que a la presidenta de la Diputació, com al senyor conseller d'Educació, si mos fan la fase 3 de llevaors, si mos paren el procediment de lesivitat, jo, bueno, els convido a si avorriar a lo que faci falta.
Sí. I
superagraït.
Clar. Sap què passa? Jo, per mi, que no han anat, perquè si haurien anat algun dia, mire, poden aprofitar el dia del roscó a la carpa i veurien lo bé que se passa amb Borriol i la bona gent que hi ha, no?
Sí, convidats estan, saps? Convidats estan, però bueno, insistirem, que per això no quedarà.
Pues, alcalde de Borriol, gràcies per haver-nos atès i això que li porten, tot lo que ha desitjat.
Esperen que sí. Moltes gràcies, Susana.
Que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo, y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Ya no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque siga suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar?
Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Vive la Navidad en Oropesa del Mar. Disfruta de estas fiestas con actividades para grandes y pequeños hasta el 6 de enero. Espectáculos, tardeos, cine, talleres y mucho más. Pasa la Nochevieja en Oropesa con orquesta y disco móvil en el recinto multiusos para empezar el nuevo año bailando. Recibe a sus majestades los Reyes Magos de Oriente en la playa de la Concha y acompáñales en la cabalgata hasta la Plaza Mayor, donde se repartirá chocolate caliente. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Miren, de la muntanya me'n vaig a la plana, tinc a l'alcalde d'Alqueries, així nosaltres. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia, Susana.
Estic obligat a preguntar-li, perquè és notícia, no anem a parlar de Reixos, però abans de parlar dels Reixos, la setmana passada, en l'últim ple que van tindre, vostès ja van anunciar que la recollida porta a porta passaria a la història, no?
Sí, sí, vam anunciar, era una de les mesures estrella que portàvem dins del programa electoral, i el passat dia 27 de desembre, en el plenari, se va acordar ja el canviar de sistema de recollida de basures.
Sap que el més curiós de lo que va ocorrir ese dia en el ple és que nosaltres sabíem, lògicament, que el Partit Socialista i Compromís votarien en contra, però ens va sorprendre que Vox no se quedara en l'abstenció, sinó que va votar en contra.
Sí, se va abstindre en la votació de la resolució del contracte, en la actual empresa que presta el servei de recollida de basures, i va votar en contra, pues un poc per la sorpresa de tots, perquè és algo que portava en el programa electoral. Vist lo conforme se va donar la consecució del plenari, crec que no va saber molt bé què és el que estava votant. Va presentar una moció fora de plaç després que ja estigueren convocades les comissions, quan ja tenia tota la documentació a la seva abast, una moció plena de contradiccions. No va entrar per urgència perquè no se va considerar l'urgència, pese a que el que ella presentava per urgència ja s'havia votat.
Sí.
I com no va entrar dins del plenari, després la va llegir, una sèrie de coses sense molt de sentit, un poc. Crec que no era conscient de lo que estava votant, crec que estava, va donar la sensació de que anava un poc perduda en l'aspecte de la consecució del plenari.
Sí, perquè tant el Partit Popular com Vox defensava el fet de no mantindre el que s'havia posat en l'anterior legislatura entre Compromís i Vox, entre Compromís i el PSOE. No sé si vostès, clar, el que estava dient, antes d'arribar al ple, parlen i presenten aquesta moció, i normalment quan el grup està, hi ha un grup que està a favor, pues presenta una esmena, o si no està d'acord. Això no va ocórrer en ningú moment.
No, n'hi ha diferents opcions a l'hora de, si no t'entra una moció o no te va arribar l'urgència, sempre tens la possibilitat de presentar una esmena,
clar,
o reclamar que se modifiqui algo, que no va ser el cas. Entonces, sí que va quedar clar ja en les comissions que el procediment de la jerarquia legal al qual està subjecte, estem tots subjectes, no el tenia molt clar, i ja li va fer saber també el senyor secretari a quines lleis se tenia que regir per presentar la moció, que la moció no entrava dins del plaç. La moció va arribar per urgència al plenari i l'urgència se li va denegar perquè ja s'havia tractat el tema, però dins d'aquest punt ni va presentar una esmena ni una proposta de modificació com a tal. Se va quedar falcar en, en que això no estava bé, que això no està bé, no està bé, no està bé, sense aportar absolutament res, ni en comissions ni en el plenari, i la va votar en contra.
Clar, sí que està emplaçada a vindre-s'hi a la ràdio a preguntar, i li preguntaré què veu o per què va votar en contra, perquè jo em vaig quedar un poc sorpresa. Perquè al final és tornar a replegar de forma... si no igual que antes, perquè hi hauran distints contenedors, o almenys així no vam llegir nosaltres en la notícia. Correcte. I se podrà treure tots els dies.
A veure, com bé ja saps, perquè això ho han tractat des de fa prou de temps, des del Partit Popular no hem estat mai en contra del reciclatge, uh-huh. I sempre hem dit que el sistema porta a porta en algun municipi serà el millor sistema que n'hi ha, però no és el cas de les alqueries. ¿Vale? Partint d'aquesta base de que no és el millor sistema que n'hi ha en les alqueries, en les alqueries han de buscar la eficiència en la prestació de la recollida de basures. Quan en 11 mesos han desaparegut 548.000 quilos, vora més de mig milió de quilos, el sistema no funciona. El sistema no funciona en tots els actes policials, en tots els informes, en totes les incidències que s'han recollit. Per tant, n'hi ha que canviar el sistema. El sistema, avui per avui, se té que adaptar conforme a llei, i la llei mos diu que n'hi ha que posar un contenedor de cada tipus de...
De fem.
O sea, de cada tipus de residus. Uh-huh. Per tant, sí que s'incrementa un dia més la recollida d'orgàniques i un dia més la recollida de resta. La llei ens obliga a tancar els envasos i l'orgànica,
sí.
Que a dia d'avui això no està especificat en cap llei i no s'implantarà fins que no hi hagi una legislació que especifique en quina forma se té que determinar aquesta identificació de l'usuari per el pago per generació. Per tant, fins que això no estigui ben estipulat en una llei, no anem a fer algo.
Claro, que encara no està legislat.
Efectivament, que el dia de demà mos tinga que tornar a gastar recursos municipals per adequar-ho a conforme res de la llei. Per tant, se podran tirar conforme s'estan tirant els d'ara els envasos, els papers, això no era cap problema, aquesta acumulació que tenim que fer ara en casa
se podrà traure
i sí que pues, agrairem que ja que la recollida de l'orgànica i de la resta, sobretot l'orgànica, se senyisca als dies que marque...
Quins dies seran?
Són 4 dies a la setmana i ara li parle de cap, crec que són dilluns, dimecres, divendres i dissabte, i el dimarts i el dijous se recollirà la resta, i després n'hi ha 2 dies que se solapen, que crec que és el dimarts i el dijous, se recollirà un dia envasos lleugers i l'altre de paper i cartó.
Però la gent podrà treure tots els dies?
Home, per poder, sí. Sí que el tema de l'orgànica sí que se restringirà, perquè és el més problemàtic. L'orgànica és el cavall de batalla. Per què és el cavall de batalla? Pues, el que incita als animals, és el que provoca plagues de mosquits, de rates, de panderoles, entonces l'orgànica sí que se restringirà i en l'altre el principi no va restringir-se.
I si tenim tots els contenedors a la porta, de quina manera... se controlarà el que no se traga l'orgànica més que els dimarts, dimecres, divendres i dissabte?
Bé, controlar-se se controlarà pues, de la manera que se pot, és a dir, la vigilància serà policial i poc més. Per què? Perquè per això faria falta un policia en cada...
S'apel·larà la bona convivència?
Com estarà? El problema és que quan se fa algo en contra de la voluntat dels veïns, la bona convivència pues, deixa de ser bona convivència. Entonces, que els 548.000 quilos de basures que han desaparegut no s'interpreten com una falta a la convivència, pues, una falta a la convivència no, però quan part d'aquests quilos de residus estan en el terme municipal, han aparegut en les papeleres, dels parques, etc., ahí sí que n'hi ha una falta a la convivència. Per què? Pues perquè al final l'Ajuntament com a administració, fora polítiques, com a administració té que facilitar la vida al veí, té que garantir el sistema del benestar. Estem per això. Al final, el primer que n'hi ha que fer és escoltar al veïnat què és el que vol per donar-li i brindar-li tots els recursos possibles per garantir aquesta qualitat de vida.
Tot això no serà o no podrà aconseguir-se fins a juny, com a mínim.
Com a mínim serà mai juny, és el pla que ens hem marcat, perquè ara pues, estem més que bé, pues, comencem, bueno, estem, més que estem, anem a començar ja en el tema de la legislació del contracte, i a partir d'ahí pues, els contenedors sabem que no estan tots fabricats, i com tenim recursos municipals dels anteriors que van comprar, doncs no anem a comprar de nous, anem a veure què és el que tenim, fer un inventari exhaustiu de lo que n'hi ha, i en base a això pues, adquirir contenedors. I els contenedors aniran 84 punts de contenedors, els quals seran modificats per dues qüestions. Una, s'adaptaran a les necessitats que cada zona requerisca, és a dir, si s'obren contenedors, se llevaran contenedors. I dos, se buscaran emplaçar els contenedors que no molesten a ningú, és a dir, pues, prop de parcs, això jardins...
Això és complicat, alcalde?
Sí, però com les Acries tenim un municipi que té moltíssimes zones verdes, doncs pues anem a buscar que no destorben a ningú, i després que anualment, sempre que se permetisca o el carrer o la zona permitisca, se recorreran els contenedors perquè no caiguen sempre davant.
Vaja, que li caigui davant no se'l tindrà que tragar per sempre, no?
Efectivament. La basura és de tots, doncs anem a emparar-ho entre tots.
Era complicat rescindir este contracte, és a dir, jo dubtava, perquè clar, quan se fa un contracte per una quantitat d'anys, l'han pogut rescindir perquè hi havia defectes de forma, no?
Ah, bueno, més que defectes de forma, era el mateix sistema el que era invàlid. Estem parlant que és un contracte de 1.195.000 euros, és un contracte molt, molt important, és el dels contractes més forts que té l'Ajuntament. Rescindir el contracte no ha sigut fàcil, doncs han tingut que fer moltes negociacions.
Però per part de l'empresa hi havia voluntat, no?
Per part de l'empresa, al principi ni és que n'hi hagués voluntat ni no, però quan sí que n'hi ha una carència en la prestació del servei,
claro,
i n'hi ha tants informes recollits, pues n'hi ha coses que van a favor i n'hi ha coses que van en contra de l'empresa, igual que n'hi ha coses que van a favor i en contra de l'Ajuntament per part dels veïns. Per tant, quan un sistema no funciona i quan el percentatge que desapareix de basura, quan els quilos de basura són tan alts el desaparegut, és perquè el servici no és funcional. Entonces, el sistema està invalidat i no se pot permetir un ajuntament com les Alqueries, en els recursos econòmics que tenim, prestar un servici d'aquesta quantitat de diners i que no se faci bé.
En aquest cas hi ha més poblacions que també s'ha retirat o que està a punt de retirar-se aquest sistema. Lo de l'orgànica és el que encara seguirà molestant, el fet de que només n'hi hagi aquests dies, però la gent està molt habituada a no tindre fem en casa.
Sí, però el no tindre fem en casa, pues, conforme està la llei avui per avui, no mos permetix actuar d'una altra manera.
Si tinguérem contenidors d'aquestes característiques que se poguera prensar o que poguérem, no sé com seran aquestes que eixiran, se podria traure el fem...
L'orgànica? No.
De moment no hi ha alternativa.
De moment l'única alternativa que n'hi ha és un sistema, dins de tots els sistemes que hem vist, és un sistema pneumàtic per les zones urbanístiques noves que va per mig d'uns tubos per baix terra, que cada edifici té una porta, una portilla,
sí,
i
sí, sí.
Per mig d'una targeta electrònica pots obrir la portilla, dependint de quina hora siga, pots tirar cada resto de fem i pots tirar el fem totes les dies, totes les fraccions que vulguis, perquè cada hora s'arreplega una cosa i succiona, has d'una planta. Això, avui per avui, en les Alqueries és inviable, totalment inviable. N'hi ha que alçar tots els carrers, fer eixe desarroll, fer una planta... Avui per avui no té cap sentit gastar-se eixa despesa de diners i, a més, no els tenim. Per tant, el tema de l'orgànica és tan complex, no se pot prensar perquè genera lixiviacions, genera líquids, i aquests líquids fermenten també. Entonces, n'hi ha que fer-ho de la millor manera possible, intentar beneficiar al màxim número de veïns i perjudicar al mínim número de veïns.
El tinc davant. Vostè conteste el que crega. L'Ajuntament estava ben administrat econòmicament.
Sí, econòmicament estava ben administrat. Existeix un remanent important en defecte de no prestar tots els servicis que tenia que fer l'Ajuntament. És a dir, si ens trobem un Ajuntament en un remanent econòmic en tesoreria molt alt i tens una sèrie d'infraestructures, conforme són goteres en l'Ajuntament, conforme són tots els vestuaris del polideportiu, goteres en el col·legi, aires acondicionats, trencats en tres edificis municipals, carrers desfets, camins desfets, quan te trobes les arques plenes i la faena per fer, si al final de fer tota la faena mires el remanent de tesoreria, dius, està administrat econòmicament? Sí. Està administrat el poble a nivell d'infraestructures? No. Entonces, sí, n'hi ha diners en tesoreria, però el poble no estava ben administrat. És a dir, a la vista està, els parcs i jardins encara no troben, no retornen el llustre que haurien de tindre. Uh-huh. Perquè en altres municipis sí que tenen aquest llustre i en les alcries no, pues és per la consecució de tants anys d'abandono. Hem intentat mirar el tema de reparar tant els camins com els vials de dins del poble, i els camins, el pressupost on anava 95.000 euros més IVA, i els vials de dins del poble 90.000 euros més IVA.
Entonces, hi ha ajudes, en aquest moment han posat ajudes per a les poblacions de menys de 2.000 i de més de 20.000. El creies que està en una quantitat de població que costa adaptar-se a un i a un altre.
Ara mateix nosaltres tenim 4.500 habitants,
sí.
4.578 és l'últim cens, i no entrem per les de baix, no entrem, i per les de dalt la demanda exagerada. Sí que és de veres que hi han eixit convocades les ajudes de camins, que porten 3 anys de negon i s'ajuda a l'Ajuntament, llavors pues, anem a treballar pa millorar aquesta sol·licitud, que se faci una sol·licitud més consistent, a veure si tenim possibilitat de que ens otorguin aquesta subvenció.
La il·luminació del poble, del nucli urbà, del centre, vostè creu que està com té que estar o veu deficiències?
N'hi ha deficiències encara, n'hi ha deficiències de fa molt de temps. Sí que és de veres que tot el que és d'una reparació immediata ja ho tenim fet. Uh-huh. Sí que ara mateix pues, totes les setmanes s'està eixint ve el regidor de via pública o ve jo o els regidors o algú de l'equip de govern per revisar tots els carrers perquè això estiga correcte. Encara ens queda una zona molt important, que és la zona del carrer Jaime Chicharro, que n'hi ha ahí una sèrie de faroles que des de fa molts anys que estan fundides, i la reparació d'aquestes faroles després de tants anys pues, tindrà que ser per via adquisició de noves faroles. I això és un punt del poble que l'enllumenat encara és molt deficient.
El bo del comerç, vostès destinaran quantitat per a tindre un bo per als comerços per a estar pròxim any?
Sí, 50 euros per comerç.
Uh-huh. Tenir ja la quantitat
consignada.
Sí. Se queixaven dels pressupostos que havien presentat perquè havien dient que hi havia moltes retallades, sobretot en l'agricultura, o almenys així no dia el Partit Socialista.
Sí, a veure, aquestes retallades atenen a una mentira, bàsicament. Per què? Perquè ja n'hi ha un pressupost que el Partit Socialista i tota l'oposició ha tingut coneixement, ja n'hi ha un pressupost de 44.000 euros aprovat. Uh-huh. Perquè se'ls comencen a executar les obres, que se'ls començaran este mes que ve per reparar camins. L'agricultura és un dels punts en els quals les competències que té l'Ajuntament són molt reduïdes. L'únic que pot fer és mantindre dins la mesura del possible les instal·lacions o les infraestructures per arribar en condicions, com són principalment els camins. La partida de camins s'ha mantès en guanyar el pressupost en 5.000 euros, però s'ha mantès en 5.000 euros. S'ha mantès en 5.000 euros perquè hi ha 44.000 aprovats. O sigui, 5 més 44 són 49.000 euros. En 8 anys no s'han gastat 49.000 euros en camins. El que nosaltres hem destinat ja en 6 mesos no ho han fet ells en 8 anys, que és la mateixa l'alcaldessa que n'hi va ara al front antes que jo. Per tant, que diguen que s'han retallat diners en infraestructures o en agricultura, quan ja saben que n'hi han aprovat 44.000 euros en un pressupost que han tingut accés, és faltar a la veritat.
I si parlem del que toca, que ja toca, si parlem de l'arribada de Reixos, com arriben a Reixos a les alcries?
Bé, pues la veritat és que Reixos estem esperant-los amb molta il·lusió, és una nit màgica, és una nit molt bonica en el municipi, i com marca la tradició, pues, hem entès converses des de l'Ajuntament en les seues majestats, i vindran en tren, perquè diu que estan acostumats a vindre en tren i ells volen vindre en tren. Entonces els esperarem allí, en el carrer Sant Roc, i...
Bueno, allò és per viure-ho, és quan baixen del tren i la cara de la gent i la sensació i la il·lusió que tot el món se traslada caminant fins a l'estació del tren, tota la part de la carretera, és a dir, que estan vora quasi l'autopista, van a l'altra part de les vies del tren que arriben els seus majestats i se fa ixa capalcada. A on se tiren, jo no ho sé enguany, si té comptabilitzat la quantitat de caramelos i de xutxes que se tiren, però és de veres que la gent se'n va en verdaderes a caes,
Sí, 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 sí. Les seues majestats ja mos han fet arribar un poc el carregament i diu, aneu almacenant-ho perquè tota una no ho podem portar, no mos capen les mans. I la veritat és que el preparament que tenen enguany és extraordinari. Sí que m'ha comentat, diu, a les 6:30 arribarem a la Cries. Diu, però si el tren se retrasa és qüestió del tren, ahir ja sí que no poden fer molta cosa.
Ells ho tenen previst.
Però entonces a les 6:30 els esperem, els caramelos ja mos han enviat, que els tenim allí, i ja tenim part dels regals que mos han enviat també, els tenim almacenats en la Cries, però això, pues, sa majestat ja han posat allí els pajes a cuidar-ho perquè no tinga ningú accés.
Novetats en la cavalcata?
Sí, enguany la cavalcata pues, serà una miqueta més vistosa, n'hi haurà una diferència en quant a vestimentes o vestuari, n'hi ha una miqueta més de participació, i al final de la cavalcada pues, tindrem una miqueta de xocolata pa tots els assistents allí pues, per matar una miqueta el fred. Encara que,
estem parlant de quan arribem a la plaça.
Sí, sí.
Val? Quan arribem a la plaça, que bueno, venen les seues majestats, pugen al balcó, fan esta tradicional bueno, parlament, no? En la gent ens expliquen, i ahí és on tindrà tot el món, podrà gaudir d'aquesta xocolatada.
Sí, una miqueta per posar el cos en calor, ja que, pues, que rebem una visita tan il·lustre de les seues majestats, pues, està bé que
se reconforten.
Home, clar,
tindrem després els reixos sentats per rebre cada crio, a cada xiquet, que tenen, a més es donen el cucurutxo este famós de xutxes, no?
De polia, sí.
I ja, acaba. Per la nit no tenim res, alcalde.
No. El que marca la tradició en les Cries és que és una nit que se sol passar en família.
Bueno,
o
però la gent jove entra per trencar tradicions, per sumar.
I ja, la vam trencar en Nochebuena, va eixir molt bé, i vam estar barallant la possibilitat de que fora en el roscón, pues, repetir la mateixa casuística. I després de plantejar-ho, pues, vam decidir, anem a fer tregua un anyet i de cara a l'any que ve mirarem si organitzem una nit en roscón de la mateixa manera que Nochebuena, que va ser algo molt íntim i molt xulo. A més, va haver molt d'ambient.
Molt d'ambient el dia
de Nochebuena.
Sí, sí.
Va estar molt bé, va haver molta afluència de gent del poble, inclús de gent de fora del poble, que mos va estranyar com és possible. Pues sí. I de cara a l'any que ve sí que valorarem...
Això és la riquesa dels pobles, és a dir, si se fan coses, no només va la gent que viu en la població, sinó la gent de fora. Per què? Perquè quan arribes a una població on és una població menuda, però molt acollidora, la gent se sent tranquil·la, perquè bueno, disfrutes d'estar en un puesto on no hi ha aquestes torres d'edificis enormes, on allò és tot molt, molt familiar, molt amable, i què fem? Quasi tot el món portem gent a que gaudisquen. I a mi enguany se me queda curt, alcalde.
Bueno, pues l'any que ve una miqueta més. Poquet a poquet.
Anar sumant.
Una de les coses que tenim en les Cries que és la forma de ser dels Cries. Uh-huh. Entonces la nostra forma de ser sempre ha sigut una forma de ser d'acolliment, d'agraïment, de celebrar les festes en la major harmonia possible i pa tots, sense fer distinció a ningú. I després, pues, a l'hora d'organitzar-les, sí que és de veres que el buscar aquests espais amplis, aquests espais de no estar aglomerats, de que no n'hi hagi aquesta saturació de gent,
clar,
implica molt en l'ambient de la festa, perquè estàs molt més dissolt, més tranquil.
Allí, tenim una plaça tan gran, després també està el teixat, és a dir, són llocs on realment són molt participatius. A més, a la cavalcada hi ha gent que va que no és de les Alqueries.
Sí, sí.
Però moltíssima gent.
És un poc casual, és una cosa peculiar.
Que ja tenen tradició d'anar a les Alqueries.
És que, claro, que sa majestat d'Orient vinguin a un poble com les Alqueries és molt d'agrair, perquè som un poble menudet, però com marca la tradició i ells venen tan a gust, pues nosaltres pues, n'hi ha que insistir que seguixem venint, per supost.
El dia de Reixos tranquil·lets, per el matí esperem que faci bon horatge. Si n'hi haurà alguna inclemència?
Pues ja les tenim previstes. Si n'hi ha alguna inclemència ja els ho van fer saber als Reis, perquè els Reis, com són màxims, ens van dir igual plou. Tenim previst que tota la celebració se farà allà en el Massen de Bonos, en el saló cooperatiu de la Caixa Rural, i la xocolata també seria allí. Entonces, pues, la cabalgada no se faria, però pues, faran un xicotet desfile allí els Reis, i allí els Reis rebran a tots els xiquets que vulguin.
En fi, li has escrit la carta?
Jo sí, i l'he escrit tots els anys. Demana molt poquetes coses per mi, sí que és de veres que demana molt poquetes coses.
I ha demanat coses per a la població?
Sí.
Que incrementa el cens, per exemple?
Principalment és la Casa de la Cultura, el que li demane.
I la Casa de la Cultura?
I la Casa de la Cultura mos està portant molta faena, però jo no deixo de manar-li a les seues majestats que mos tiren un cable, perquè és algo que mereix el poble de les Alqueries tindre resolt ja després de 20 anys.
És més, quan venen les festes, allò és un dels nuclis importants, aquella zona, i veure aquest edifici, d'aquestes maneres de veure, dona vergonya, eh?
Sí, dona vergonya i dona molt de coratge, molt de coratge. I més quan, pues com jo, que hem entrat en diferents ocasions dins de la Casa de la Cultura, veient la possibilitat Clar. Que té aquell edifici, uh-huh. el potencial que tindria aquell edifici, la quantitat de serveis que se li podien traure a aquell edifici de cara als veïns, i més una població com les Alqueries, que som una població que musicalment està molt culturitzat, tenim una banda municipal, uh-huh. que és una enveja, tenim a tenors locals, tenim a sopranos locals, tenim un potencial cultural en el municipi, i no tenim un auditori. Quan allí hi ha una capacitat d'un auditori tremenda, dona moltíssim de coratge que organitzis qualsevol acte, i siga tot un èxit, i a nivell de qualitat, i a nivell de participació, i que no tinguem un espai acorde a la categoria que té el municipi.
Ojo, quan està, el que passa que se té que acabar. Sí. Però, bueno, vostè ara té mà.
Bueno, jo tinc mà.
No.
Tinc mà, però ne som molts. Ja n'han manejat uns quants de fils, ja.
Diputació, Generalitat, és a dir, jo crec que...
Bé, la Diputació sí que és de veres que enguany mos ha concedit un conveni singular molt important en quant al qual destinarem a arreglar la plaça i un edifici que n'hi ha allà en el municipi. Ja és de raó que els corros se'n vagin al puesto que toquen i no estiguen allí al mig, i que la plaça de baix s'arregli d'una vegada, perquè allò és insufrible per tots els veïns. Cada vegada que fa aire, les palaes de terra que s'arrepleguen tota la contorna fan molt difícil el viure allí. I després, quan plou, allò és un terrer. En fi, allò urbanísticament és un desastre avui per avui. Per tant, això volem donar-li solució.
Cal dir que les Alqueries és una població menuda, però té la clau quasi sempre per donar governabilitats. Sí, claríssim i total. Per lo tant, és una bona, molt bona forma de negociar.
Home, si tinguérem la clau de veres, altra cosa seria. Però, a veure, som un municipi que estem ahí i que és cert que tenim una rellevància des de lo que és la província de Castelló. Per la quantitat de veïns que tenim...
Clar.
Per la quantitat de veïns que tenim, pues, tenim una rellevància important. Per què? Pues, òbviament, pues, les ciutats, quan més veïns tenen, més rellevància tenen. Però pels veïns que tenim una rellevància especial, i la veritat que la senyora presidenta de la Diputació de Castelló, pues, la veritat que atés les peticions de gran part dels veïns.
Pues, alcalde de les Alqueries, això, anem a veure, anem a disfrutar d'aquesta cavalcada que és tan bonica, la cavalcada de les Alqueries. Moltes gràcies per haver-me.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Susana, i feliç any.
Igualment.
En Panaderia Forn Tradicional El Boisó trobaràs per aquests dies tan especials els tradicionals pastissets de Boniato i Cabello. La seva especialitat, la tortada mela, feta amb una recepta única. I a més, ensaïmades mallorquines farcides de xocolata i crema. I també els nostres prims. Fes els teus encàrrecs en carrer Pares Puig número 12 o per telèfon al 964 52 54 28 o al 686 78 12 62.
La magia de la Navidad ya ha llegado a Onda. Ven y disfruta de una programación navideña de lo más completa. Encendido de luces, un árbol de Navidad único realizado con piezas de cerámica, espectáculos infantiles, las mejores orquestas para Nochebuena y la Noche de Reyes, un gran festival de DJs en Nochevieja, las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, y muchas actividades más para disfrutar en familia. Consulta toda la programación en onda.es. Onda, tanto a tan poco.
I avui tinc així en Ràdio Vila-real el professor Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia.
I també Albert de Rufat, ell és president de la Joventut Antoniana. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
I Juan Martínez, que ell és voluntari de Joventut Antoniana. Quan parle i presente a la gent que tinc així en l'estudi, jo ja m'imagine, perquè vostès saben que avui els tinc així tant al professor com al president i el voluntari de la Joventut Antoniana, i és perquè anem a parlar d'una tradició molt arraigada, no, professor?
Sí, professor d'institut, és que sempre m'ho dius i fa gràcia, però sí, és una tradició molt arrelada. És un plaer estar acompanyant Albert i a Juan avui parlant d'un afer tan fonamental com són les carrosses, com són els antonians, com és tota la feina que desenvolupen en esta ciutat. Així que és una autèntica meravella estar així acompanyat i acompanyant. Jo voldria començar parlant per la paraula en si, donant-li l'apunt lingüístic, avui, que és la paraula carrossa. Ho he estat mirant, el diccionari de l'Acadèmia Valenciana, la primera definició que dona: cotxe de cavalls gran i molt luxós, i posa un exemple, la carrossa reial. Mossèn Alcover ho desenvolupa una miqueta més i posa alguns exemples històrics, per exemple un text de mossèn Cinto Verdaguer que diu: sa carrossa imperial són els braços de Maria. Quant a la etimologia, que també es parla sí en el diccionari de mossèn Alcover, a banda de donar algunes expressions més o significats més, com una variant de carrossa que seria sinònim de crossa. Crossa vol dir la muleta, és a dir, allò en el que te dona suport. Sembla ser que la paraula carrossa ve de carrotxa, de l'italià, suposadament, és a dir, que no està molt clar, del llatí vulgar carroquea, carrotxea, que deriva de carrus, és a dir, un vehicle en rodes. I esta paraula llatina, carrus, és un préstec del cèltic. Carros és un carro de dos rodes, i esta paraula també estaria present en vers com el verb córrer i cursus, el curs, per on anem, el camí, no? D'alguna manera pense que el que fem és parlar d'un camí, és un camí que ens porta cap a un final, que és la visita dels reis a Jesús, i en aquest sentit crec que la història que van a contar-nos Albert i Juan avui doncs té una profunditat que podríem començar a comentar, no? Perquè és això, la carrossa és el camí que ens porta a un lloc.
Bé, doncs Albert, t'ha cedit la paraula, crec que hem de començar ja per ahir, no sé qui des dos.
Pues comenci jo mateix, Juan.
Comença.
Bé, pues me quedaba la atención, ¿no? Lo de carroza, de en primera instancia, ¿no? De con una plataforma de rodes, algo para amenazarse. Pero lo que hem vist és que sempre ha estat la forma de la cabalgata hacia al poble, sempre ha estat molt lligada a la societat, a la seva forma de vida. És a dir, quan preparàvem este programa, lo que veiem és que en els primers anys de la cabalgada no s'utilitzaven les plataformes que coneixem avui en dia, no veiem tractors com a tal tirant de plataformes completament decorades, sinó que reis anaven damunt de les cavallerisses, perquè el poble era un poble agrícola, no estava industrialitzat com el coneixem avui en dia, i per tant de lo que se disposava era de cavalls, de burros per a transportar-se. Sí que quan es va produir aquesta industrialització del poble, això ja va canviar, ja es va poder optar a tindre camions, a tindre plataformes amb l'ajuda de l'Ajuntament, i a poc això ha anat avançant.
Encara que no hem perdut el tractor, encara seguim estirant de les plataformes amb tractors d'industrials agrícoles, pràcticament.
Queda esa reminiscència, no? de hoy en día del carácter agrícola que ha tenido el pueblo. També assenyalar, no, la importància d'Eduardo Roses, president de Joventut Antoniana en l'any 1928, acompanyat, Santi, si no m'equivoque, de Carmen Broc, que era president en aquest moment. Eduardo, ell seu que vivia en Alcoi, i allí ja va conèixer la tradició de la cabalgada. I va ser, a part d'aquest moment, de que hi va vindre així al poble, pues, entenc que per circumstàncies de la seva vida, i al formar part de Joventut Antoniana va veure molt, molt interessant, no?, el importar aquesta tradició d'Alcoi i iniciar-la així al poble. I és el que, gràcies a ell, pues, estem així nosaltres parlant i podem dir que tenim la segona cabalgada més antiga de la Comunitat Valenciana. Per tant, crec que també es mereix el reconeixement, no, ara en aquest moment. Ja va ser en els anys 60 quan el pare Salvador Gallard, un pare franciscà, li va donar un impuls extra, perquè al final la cabalgada ha anat d'impuls en impuls al llarg d'aquests anys. I en aquest cas, pues, també la importància, no, dels franciscans com a component fonamental dins de la cabalgada. O sigui, no sols en l'àmbit que coneixem avui en dia, que es deixen la seva casa per a tota la feina logística, no tan sols de la cabalgada, sinó també del repartiment nocturn i diur. I per tant també assenyalar, no, que el pare Salvador va forçar, no, a que Reis passaren de tindre aquests cavallers que parlàvem al principi a tindre tres carrosses com a tal. I això es va donar en els anys 60. Ja després, en els anys 70, no, Juan, l'Ajuntament va donar un impuls definitiu orientant la cabalgada a l'aspecte visual que veiem avui en dia en les carrosses, plataformes, tractors. Per tant, estaríem parlant d'aquest moment històric. No sé si, Juan, vols aportar alguna cosa més?
No, i a partir d'ahir és el moment en el que es queda configurada com és actualment. Ahir comença el que seria la nostra feina, no, com a associació, a l'hora de començar a construir-les, és a dir, el que coneixem, perquè abans realment encara ens queda un poc en un núvol, no sabem molt bé com les feien. Sí que sabem que teníem els cavalls, anaven construint-se poquet a poquet, però l'estructura que tenim avui en dia de ens reunim els divendres i els dissabtes i al final d'any ens reunim quasi tots els dies, comença en aquest moment. Ja quan comencem a preguntar a la gent, sí, érem un grup d'amics que ara ho comentarem, érem un grup d'amics, ens reunim, i així hem començat la tradició de esa joventut, que a vegades és molt jove, a construir tots estos este acte tan il·lusionant, sobretot per als propis xiquets que formen part inclús de la seva construcció.
I també crec que tota aquesta introducció que hem fet, no, crec que també va envolta per el tirorí, que al final és la música que ha anat acompanyant tots aquests anys, i crec que Santi mos podrà il·lustrar molt millor, no, de com ha sigut aquesta tradició.
El tirorí, vaig a centrar-me també en la paraula, diu el diccionari que són sons d'instrument de buf, és a dir, d'aire. Si busquem la traducció en el diccionari de la Real Acadèmia, en castellà apareix la paraula tirorino, que és d'origen onomatopèic, evidentment, és a dir, és el so que, com quan parlem d'una gallina, d'un gat, no?, que fa meu. Això també és curiós, no? Fa meu en valencià, fa miau en castellà, no? I diu el diccionari de l'Acadèmia Espanyola que és sonido de los instrumentos musicales de boca. Clar, jo també estava mirant el tema típic que em solen preguntar, perquè en valencià és una pregunta habitual, si es diu roscó, si es diu tortell, si es diu com, no? Clar, jo sempre dic el mateix, a Vila-real es diu casca, no es diu tortell, ni es diu roscó, es diu casca, perquè si anem al passat, no, és issa la paraula que s'utilitzava. Clar, no és el mateix pastís, evidentment. I això de les paraules és curiós, no? L'altre dia, sentint un altre podcast sobre el Nadal, em vaig adonar que els latinoamericans li diuen la rosca, no li diuen el roscón, li diuen la rosca. La paraula casca, que també apareix en el diccionari de mossèn Alcover, i diu, en una de les definicions, diu closca, clovella dura, és a dir, cascador, probablement per l'estructura, no?, que té esta pasta, més dura per fora, més molleta per dins. La segona definició és la que estem buscant, espècie de coca circular, foradada en el centre, feta de pasta ensucrada i untada. L'altre dia parlàvem, no?, de les pastisseries a Vila-real que la fan, no?, que encara la preparen, perquè clar, és molt més còmode anar i que la tingues feta, com probablement fem una gran superfície, doncs també n'hi ha pastisseries d'ací del poble que la continuen fent, no?
No sé si podríem fer honor a la cançó i podríem...
Tirori, senyor rei, estic ací, palla i garrofes, tot el seu rocir, casques i avellanes, tot per a mi. Tirori, tirori, senyor rei, estic ací, palla i garrofes, tot el seu rocir, casques i avellanes, tot per a mi.
Només apuntar, que se m'havia oblidat abans, molt important, esta paraula ja apareix al segle XV en els textos de Joan Roís de Corella i Jaume Roig, i fa al·lusió a la dolçor, no?, d'esta pasta. Posteriorment apareix en el llibre del Coc, que és el receptari valencià imprès més antic, de l'any 1520, i ahí ja n'hi ha una recepta com a tal de la casca. És a dir, ens anem al segle XVI-XV, que és l'origen més antic, que segurament és el més antic encara, d'este pastís que està en la cançó que cantarem estos dies. La Mochi, que té 4 anys, se la sap tot allà, eh?
Sí, jo crec que, a més, no només és una cançó que és tradició a Vila-real, sinó que hi ha moltíssima gent que la canta. És a dir, jo no sé si en la Comunitat Valenciana fan ús en moltes poblacions d'esta cançó, que en teoria se suposa que és de Vila-real.
En el costumari d'Amades, jo pel que recordo de memòria, ahí citava algunes poblacions de Vila-real les que apareixia el tirorí. Crec recordar que una era Onda i alguna més de les comarques centrals. No sé molt bé com es produeix aquesta comunicació entre ciutats, però recorde que en el costumari apareixen les ciutats en les que hi documenta.
I més de la província de Castelló, que diguem la província de València o inclús la província d'Alicant?
Crec que comarques centrals i plana baixa, pel que recorde del costumari. No el tinc ara, no puc comprovar-ho.
Bé, jo crec que ho hem estès, no? Al llarg dels anys, jo tinc la sensació, almenys això és el que vaig viure, el dia de la carta, veia moltíssima gent que venia de fora, a veure aquest dia, i això a lo millor fa que la costum d'alguna manera se trasllade a unes altres poblacions, fins i tot diria que jo tinc la sensació, no sé quantes estaves en Alemanya o estava en algun posto de fora, vos atreviu a cantar-lo? O ho cantaven o ho dieu a algú del vostre voltant? Perquè clar, és molt curiosa aquesta cançó.
Home, per descomptat, perquè clar. Anem a veure... justament en Alemanya, que tenen altres tradicions com el Krampus, que ja vaig comentar un dia, que és el roín, no? Tenen el,
sí,
és Herodes, no? És un poc la funció esta de, ho comentàvem abans, el villano i el bo, no? Clar, quan veus que allí tenen també altres tradicions que no són la típica del Pare Noel, etc., i les reivindiquen, aleshores dius, jo vaig a reivindicar la meua també, encara que estiga fora de casa. Aleshores sí, per descomptat. Sempre te'n recordes el teu tirorí, dels teus reixos, dels teus... de tot. Les teues tradicions van en tu, allà on vages.
I tant que sí. Coses a afegir per bé de joventut, per part de Joventut Anderiana, per part de Santi Cortells, sobre la marxa?
Bé, pues, ja m'ha anat introduint un poc, no? Hem donat tot el context a com comença aquesta cabalgada, i per a preparar aquest programa, pues, vam tindre en compte de parlar en antics antonians, gent que ha estat elaborant aquestes carrosses. Va ser una búsqueda aixina ràpida, segur que ens vam deixar a moltíssima gent que també ha estat ahí fent les carrosses, però vam treure com una xicoteta fotografia, no?, de la progressió des dels anys 90 fins a avui en dia. Sempre queda la il·lusió de fons d'igual preparar, no?, un recull que Juan i jo, quan ho plantejàvem, bueno, així n'hi ha que investigar, no?, perquè realment quan vam demanar a la gent de que ens enviara àudios, no?, de com va ser la seva experiència, crec que ahí t'aporta aquest sentiment, no?, quan estàs sentint a l'altra persona com te ho conta, uh-huh, i ses anècdotes, uh-huh, crec que és algo que no hem de perdre. Pues bé, com deia, no?, a partir dels anys 90, que és quan ens han explicat més com era l'elaboració de les carrosses, ahí lo que ens mostren és una limitació en quant als materials. Avui en dia, per sort, comptem en una capacitat de materials, de tècniques, molt variada. Si no sabem com fer alguna cosa, accedim a YouTube i ho busquem. No tenim ningú tipus de limitació més allà que nosaltres mateixa, no? Però en els anys 90 això no era així, Natal, Juan.
El que ens van dir era que tenien una forma de treballar amb volums plans, en carrosses senzilles. Hi ha que pensar que el material que, amb el que treballem, era el accessible, que siga prou accessible econòmicament i accessible a l'hora de dur-lo, perquè a l'almacén no tenim camions, no tenim una maquinària especialitzada, feien el que podien en fusta senzilleta i pintada per damunt, en decoració ja va començar un poquet l'espumillón, que li diem, que dona brillantoret, uh-huh, les llumenetes, que és molt complicat il·luminar una carrossa. Sobretot en aquella època era molt complicat, tenien que anar, ens comptàvem amb bateries de camions. Ara avui en dia tenim bateries un poc més bones, però també tenim els generadors, però en aquell moment que consumia tantíssima electricitat, qualsevol bombeta necessitaves dur molta preparació i resar una miqueta abans d'eixir, no sé, que algo passara, clar.
Això significa que val més un voler que un poder.
Seria molt interessant una cronologia en imatges de, sí, per dècades o per anys, perquè ahí es veurà totalment el canvi de la societat de Vila-real a través de les carrosses. O sigui, trobo que seria un exercici interessant poder veure aquesta cronologia. No sé si ja s'ha fet en algun moment per part dels antonians o ho esteu pensant en vistes al centenari.
Existeix un arxiu de fotografies, però no un arxiu exacte de la cabalgada, que descriga bé, no?, les novetats d'aquest any, de qui va estar present. Jo crec que això, profundir, no?, en aquests aspectes és el que li donaria més interès, no?, i el que també ens crida l'atenció en mateix a nosaltres, no?
A mi me llamava l'atenció quan estava dient ell, ens han enviat àudios, hem sentit gravacions de lo que sentien ells en aquell moment, i els àudios tenen un valor incalculable, és a dir, això tindria que estar mimat, perquè d'alguna manera vosaltres esteu traslladant lo que vosaltres us han contat, és a dir, això és com quan no, les coses no estaven escrites i se traslladaven de viva veu, ells estan traslladant el que a ells han contat perquè no volen que se perga. Però en la tecnologia que n'hi ha, pues bueno, jo també apunte que a mi, que m'agrada la ràdio, que aquests àudios no tenen preu.
Sí, sí, no, i considero, no, que tenim la responsabilitat, no, de guardar-ho, d'arxivar-ho i de fer per recuperar hasta allà a una plena, perquè tenim la sort que aquestes persones encara viuen i que ens poden donar el seu testimoni, però han passat els anys i el que parlàvem, no, que queda aquest núvol dels primers anys de quan s'utilitzaven cavalls, pues ahí ja serà difícil, no, saber com s'organitzava aquesta cabalgada, qui participava, quines dificultats tenien, quines anècdotes tenien. Pues, crec que hem d'aprofitar ara, no? I recuperar tota aquesta informació de la gent que encara viu i que ens ho pot contar.
Em sembla també curiós que tot això naix a recer de l'ordre dels franciscans, que és un ordre que es caracteritza des dels seus inicis per presentar-ho d'una manera molt pedagògica, vull dir, els naixements, els belens, venen precisament de la tradició franciscana. Una cosa curiosa, abans llegint, perquè clar, en aquesta presentació pedagògica sempre hi ha detallets que són curiosos. Llegint els evangelis, on es explica doncs com va ser la visita dels Reis Mags, i tota esta paraula ha donat per a molts debats entre els teòlegs i tot això, no parla de realment de, ni de la cova, ni del, com es diu, el pessebre, sinó que parla de la casa. És molt curiós perquè realment sembla que no és que acabara de nàixer en aquest moment, sinó que hi havia un camí, van anar a visitar el xiquet Jesús. Si troba l'Evangeli, el llegiré. Parla de la casa, no? Però bé, la qüestió és que els franciscans sempre han buscat presentar-ho tot d'una manera pedagògica, que arribe, i tant que arriba, no? Perquè, vull dir, la majoria dels xiquets coneixen aquest relat de la visita dels Reis de Mags a través de tota la representació que pense que en origen és franciscana, perquè d'ahí naix, no? El que és el muntar el Belén, les figuretes, i aleshores la ciutat de Vila-real i aquesta qüestió pedagògica està molt present.
Ahir hem tingut un poc inclús de debat, perquè clar, moltes vegades ens preguntem a nosaltres mateixos el que estem fent, d'on ve, què és, perquè a l'hora de dissenyar les carrosses necessitem tindre una inspiració d'algun lloc. I a l'hora d'intentar dur aquesta pedagogia, jo trobo que és important. No? Tu no fas res si no tens una intenció darrere. I nosaltres volem transmitir també alguns elements. Hi ha que pensar que la joventut antoniana, que està dintre de molt relacionada amb l'ordre franciscans, té un caràcter solidari, busca l'ajudar, busquem construir una societat que doni als demés, i nosaltres donem hores a Mansalva, i en el valor que siga, ens dona igual, tot per el fet de poder no només donar aquesta il·lusió, sinó ajudar també a la tasca social dels antonians, que no hi ha que oblidar-ho mai. I moltes cabalgates de arreu d'Espanya també tenen aquest esperit solidari, i és un element que tenim que intentar defendre més que no buscar la comercialització, perquè hi ha moltes cabalgades també arreu d'Espanya que apareixen en molta publicitat. Uh-huh. I no podem dir que estiga mal, però donem-li un poquet més de valor al nostre, no? Estem fent-ho per els nostres, estem cuidant de la nostra població, i això ho hem d'ensenyar també, no? I aquest esperit pedagògic és interessant en aquest sentit. I després, el que estaves comentant de tot el que és aquesta tradició belenística, que al cap i a la fi és un belén gegant, un belén en moviment, perquè al final concluís aquí en la plaça Major en el portal de Belén, en el xiquet. I és molta cosa ahir a l'hora de dir de quina intenció tenien els franciscans i quina intenció podem tindre nosaltres a l'hora d'ensenyar. Bé, això ho parlarem perquè sí que li estem donant un caràcter.
Però sí que és veritat que en altres ciutats hi ha hagut polèmiques per introduir elements folclòrics que eren aliens al relat bíblic i tot això. Ah. I això a Vila-real no ha existit mai, perquè eren els antonials els encarregats, no? No venia de fora, eren els mateixos, la mateixa associació la que dirigia i decidia. Suposa que els antonians en el seu si hauran tingut també els seus debats, però no hi ha hagut aquestes polèmiques, precisament, pense jo, perquè han estat els antonians ahir. El relat evangèlic el tinc, és de l'Evangeli de Mateu 2:11, diu: i en entrar a la casa van veure el xiquet en sa mare Maria, i postrant-se el van adorar, i obrint els tresors li van oferir regals. Van venir els regals, no? Or, encens i mirra, que sempre, l'altre dia em comentaven, i què és la mirra? Moltes vegades passa també, no?, que tenim estos elements simbòlics, suposa que en la catequesi s'expliquen a 12 o s'expliquen molt, no? Però de vegades en el carrer no sabem què fa la mirra ahir, no? L'or tots sabem què és, evidentment és un regal per a un rei, l'encens per a un déu, però la mirra, no? La mirra, l'altre dia vaig recordar, és un ungüent per a els morts, com a partir de la mirra fent perfum, i com era el Salvador, que havia de morir per tots, doncs per ahir la mirra. Però és curiós, estava pensant també fa un moment en que ací a prop tenim unes relíquies de a Castelló, dels reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, que fan un viatge des de el tercer segle després de Crist, per la mare de l'emperador Constantí, van rodant per ve Constantinoble, al final arriben a Colònia, i el prior, que ara és el que estava abans a Sant Pasqual, no recordo com es diu, el retorn, però el prior que n'hi havia abans, Josep Miquel, doncs aconseguís unes relíquies dels reis mags que estan en la basílica de Lledó. Jo això m'ho acabo d'inventar, i igual pues, poso en un compromís, però com són els 100 anys d'ací poquet, doncs home, les relíquies podrien estar a Vila-real, no? Podríem demanar al retorn de Lledó.
Quan antes parlàvem de la simbologia que té aquesta cavalcada, i parlàvem que, clar, com sempre s'ha deixat en mans dels antonians, per això aquestes diferències que s'han pogut tindre no han eixit al carrer, mai han sigut contades al carrer, perquè tindre-les no les hauran tingudes. El que passa que, clar, quan és un grup de persones que venen de diferents àmbits del món de la vida social, cada un té la seva feina, cada un té cobra per la seva hora de treball en cada lloc que ocupa, quan entren dins de la Joventut Antoniana, com a cada un aporta el millor que té i a més sense cobrar. Per tant, no mai se posarà, no n'hi haurà un juït públic, perquè tots entenem que cada un aporta el millor que té i a més estalviant-lo tot, perquè vosaltres esteu així per recolzar els més, les persones que més ho necessiten. Entonces, si introduïn algo nou, la societat vilarrealenca ho assumiria tal qual, perquè a més és joventut i la joventut obre portes sempre i camins. No ho sé, això és la sensació que jo tenia quan esteu parlant, eh?
Sí, la veritat és que quan comentàvem, quan preparàvem també este programa, Juan i jo parlàvem, no, d'aquest tema, la importància de no sols el fet de que ho fem voluntàriament, no, o sea, no sols defendre la cabalgada de Vila-real perquè se faci a partir de voluntaris, no sols que se faci en un caràcter solidari, sinó també per el valor que això aporta a la societat de Vila-real. És a dir, tots aquests joves que estan fent alguna cosa de forma desinteressada, ells senten com a propi, li donen, ficava un exemple, Juan, no, l'altre dia quan parlàvem d'això, és com quan fas un regal, tu pots comprar un mòbil de 1.500 euros i és un mòbil fantàstic, però pots fer tu un regal propi que te costa 20 euros, però el fet d'haver-lo elaborat tu mateix per a tu significa molt més, i per a l'altra persona que li dones en estima també significa molt més. Per tant, jo crec que aquest exemple representa la nostra visió de conforme fem la cabalgada, no? des de l'amor, de la il·lusió, de dir, anem a fer-la el millor que sabem, i un poc en la riquesa que dona que un treballa en això, l'altre té este hobby, este altre, i cada un aporta el seu granet d'arena, i entre tots fiquem en comú tota aquesta experiència i la volquem, no? en l'elaboració de les carrosses.
I no hi ha que oblidar tampoc que estem formant a gent. I aquests joves, que també aporten, estan preocupant-se cada volta més els estem introduint, com ens han introduït a nosaltres, en aquest element tan propi de la nostra ciutat, i els ajudem a que en el futur siga gent també que es preocupe per la ciutat. Podem fer un taller al poble de crear marqueteria o electricitat per a joves, sí, però hi ha una plega, no? Així estem introduint. Jo recordo que en 15 anys jo estava ja gastant la circular, la radial, estava pelant cables, connectant-ho, però tot en un objectiu final en pedagogia. Jo és que també sóc profe i s'utilitza molt l'aprenentatge basat en projectes. Això és, l'aprenentatge basat en projectes li falta este, si tinguérem este puntet d'amor per el poble, i ese poquet més, vamos, ahí tindríem tots els joves de la ciutat, seria imparable. Tenim un grupet xicotet, realment, no som molts, però tampoc podem treballar, no tenim moltes carrosses, però quan ixes d'allí, assistit sempre en... Jo sempre dic que ixes una tatxa clavada o algo, però no és una tatxa simbòlica, és ixe poquetet que has après, ixes passos que... tot ixe dolor que has tingut d'esforç, treball desinteressat completament d'hores i hores sense dormir, però que t'ho has passat bé, que has disfrutat, que has estat en amics, que després has visitat la cavalcada, has vist tot, com tots els xiquets cantant el tirorí, que quan ho vius per primera vegada dins de la cavalcada se te posen els pèls de punta, o en el mensajero també, és increïble, i clar, estem creant una estem creant societat, estem ajudant a la gent.
I a banda, ara que comentes l'àmbit pedagògic, jo sempre he pensat que la cultura popular, tot allò que ens arregla el nostre poble, no? Que sí que és veritat que estan les competències bàsiques, que ho estudiem, totes aquestes coses per a les oposicions, els professors i tal, però trobo a faltar com una assignatura de cultura popular, d'arreglament al teu poble, que clar, és complicat perquè se l'hauria de treballar, no sé molt bé quin departament, el de història, el de llengua, tots plegats, però de vegades sí que, no, perquè és com aproximar el que estàs fent a la realitat que t'envolta, que això se suposa que ho hem de fer tots els professors en totes les matèries.
Però... Quan al principi parlem, i jo dic Santi Cortells, professor, a veure, quan un és algo, és algo, és algo dins, fora, quan s'alça per matí, quan s'agita per la nit, al final això és la tasca que en aquest cas Santi Cortells fa totes les setmanes en aquesta ràdio, perquè ho fa sense ànim de lucre, però per res, i el que fa és no deixar que la tradició morga, és a dir, seguir recordant què és d'on venim i per què estem així.
Sí, jo vaig començar a vindre per això, perquè em feia punts per a mi, per a preparar-me coses per a les classes, i dic, per què no? Vaig a la ràdio i ho compartisc i ahí es queda, no sé, per a qui li servisca.
Clar, i aquesta sensació de que estic fent el que m'agrada, pues és evidentment a veure, té la costum de menjar i per això cobra, no? Per fer les coses, però sí que és veritat que aquesta tasca de fer realment el que creus que en la societat fa falta, pues és que no té preu.
Sí, així és. I també, no? M'agradaria aprofitar l'ocasió per ficar en valor també el valor de Juan, no? De com a professor, com a historiador que és, perquè també en el que és l'elaboració de les carrosses, a lo que dius, no? Cada un aporta el que és.
Clar, clar.
I també així tinc molt que veure, Juan, perquè també les carrosses que fem, veurem que o és de temàtica egípcia, o és algo així més natural, més màgic, o d'un element de transport, com hem vist carruatges... ara
té que ser el més fidel possible. Uh-huh.
Tot això, des del nostre punt de vista, també té un sentit. Clar. I jo crec que ahir, sobretot, intentem buscar el enviar un missatge que tinga tota una coherència. Ahir, Juan, la carrossa de Baltasar, per exemple, que és la novetat d'enguany, quan ho presentàvem en roda de premsa, el que plantejava era, no, que tenia una inspiració babilònica. Veiem que ha sigut egípcia, que ha sigut d'estil d'una jaima bereber, com un turbant otomà, per exemple. No? I així Juan ha estat fent molta faena, no? Ha anat inspirant-nos poc a poc, i és un poc l'artífex de totes aquestes idees, de plasmar, no? La imatge de la carrossa i poder executar-la.
Sí, així com altres persones han deixat la seva empremta, en aquest període en el que estem Albert i jo un poquet més dirigint el cotarro, no, que diríem, jo vull posar el meu granet d'arena en el tema de la influència històrica, per exemple en la que vam fer de Baltasar, que tenia una estructura, un pilono enorme, vam posar una iconografia, tot un desplegament iconogràfic que era completament relacionat en el tema del naixement, però a l'egípcia. Els encantaments que hi havien descrit a la paret eren tots fidedignes, eren ofrendes. En aquest cas sí que és veritat que va haver un error, si algú es va donar compte, que era, estava ofrent el incienso, el netxer, no la mirra, però bueno, no va passar res. Però ja, si algun xiquet ja es va fixar i dir, ah, això què és? I després va anar buscant a sa casa, mira, jo ja estic content. Clar. Segur, i ses cosetes petites, pues, ens interessen.
Ses grans coses, no.
Això em passa a mi de vegades que dir, però com he pogut tindre aquest error? Segurament ningú se n'ha adonat. Però la veritat que esta, això que esteu comentant d'esta cura dels detalls, no crec que moltes cavalcades per ahí ho tinguin, perquè clar, l'arquitectura grega no és la mateixa que l'egípcia, que la medopersa, que, i segurament està tot barrejat per ahí, però esta cura de fer-ho tot fidedigne, jo crec que aporta moltíssim, no? Sí. Tinc un text de Benet Setges, si em permeteu, perquè clar, sé que d'any en any se va canviant també la temàtica, i que quant a la procedència dels Reis Max, Benet XVI, l'anterior papa, ell va escriure una biografia de Jesús, i en un moment va semblar la polèmica, perquè diu, parlant de l'origen dels reis, diu: la promesa continguda en estos textos extén la provenència d'estos homes fins a l'extrem occident, no diu orient, diu l'occident, diu Tarsis, Tartessos a Espanya, però la tradició ha desenvolupat ulteriorment este anunci de la universalitat dels regnes d'aquells soberans, interpretant-los com a reixos dels tres continents en aquell temps coneguts, Àfrica, Àsia i Europa. I clar, així va haver d'eixir el president de la Conferència Episcopal del moment, Monsenyor Juan Antonio Martínez Camino, a explicar que, perquè és que ell en la llengua, no, Benet XVI era un intel·lectual, ell ha escrit molta teologia, i diu, extén la proveniència, no va dir que vingueren d'Andalusia, perquè crec que se van fer bromes, com disfressant-los de, com es diu, de sevillanes i coses d'estes, els que, bueno, els que estaven al voltant dels reixos i barbaritats històriques d'estes, perquè ell diu que extén la proveniència, no que vingueren d'ahir, sinó que podríem vindre de molts llocs, estava simplement comentant-lo. Però bé, la tradició, com després explica el mateix Benet XVI, doncs el situa en l'imperi medo-persa, que si eren zoroastristes, que això també a mi m'ha, com m'agrada també la teologia, també m'ha captivat molt zoroastristes, però no havien de ser cristians, no? Clar, els teòlegs diuen que eren d'una altra religió, però estaven intentant, precisament a través del relat evangèlic, dir esta creença, esta tradició, esta fe, és universal, no com la dels jueus, que era restringida al poble jueu, i per tant la revelació de Déu ja estava continguda en altres religions, que a través de l'astrologia que ells practicaven arriben a la conclusió així ha nascut el Salvador, des d'una altra religió, no? Era la universalitat. Per això, com diem abans, a través dels franciscans a fer arribar tot aquest missatge és realment complicat, però si es fa en aquesta cura que comenta Juan, pues segurament
clar, el tema de la representació dels Reis Max, hi ha que pensar que la tradició influeix molt més que el que hi ha escrit a la Bíblia. Les tradicions es van creant poquet a poquet i van canviant. Tenim les primeres representacions dels Reis Max, que són tres i amb noms, per exemple, els tres són molt semblants i duen el barret frigi, perquè eren magi, no? els sacerdots d'Orient, que eren astrònoms, principalment, astròlegs també serien, però han anat canviant i s'han provat moltes coses. Que hi ha representacions en el segle XVI portuguesos que representen a un rei mag maia. Pues, acabem de conèixer tota aquesta cultura i diuen, pues, anem a donar aquest sentit d'universalitat, que és un concepte que simbòlic, que ara si parlem un poquet del disseny de les carrosses, és el que volem transmetre. Per exemple, estem intentant establir un ordre, li donem a Melchor el que du l'or, el concepte de la natura, perquè al final l'or que simbolitza?
La riquesa,
no? I què és realment la riquesa més important que té el ser humà? És la natura. Sense la natura no som res. Després tenim a Gaspar, que ve en ese transport. El transport és el que ens fa comunicar-nos, ja pot ser mitjançant un vaixell que tenim actualment, com pot ser la ràdio. La comunicació d'idees és el viatge, la connexió entre tots. I després tenim el rei més potent, a Baltasar, més potent perquè és la plataforma més gran que tenim, en el que aprofitem i sempre li donem un element més gran, més majestuós, que de reis en la Bíblia no diu res. Però la tradició que tenim ens importa molt i li volem donar este sentidet també. Així que sempre intentem donar aquesta nostra nova tradició. Per exemple, ningú Melchor va vindre del món celta en unes pedres màgiques, ni ningú Gaspar va tenir un barco espectacular, no? Sí. I probablement, bueno, Baltasar probablement sí que està més lligat en Babilònia que no en Egipte. Però bueno, si un dia ho fem al Baltasar que tinga una carrossa que represente, no sé, els temples que hi ha en Etiòpia, que estan escarbats en pedra, avant, estem donant universalitat. Som tots. Podríem vindre hasta de Xina, sí. Però bueno, ja plegarem.
No, més això és també, efectivament, no? Que de vegades, clar, de fet, Baltasar no sempre va tindre el mateix color en la tradició. Bueno, en el catolicisme la tradició també, perquè al final la Bíblia és una tradició posada per escrit, no? És a dir, la tradició té el seu valor també a nivell religiós. Sí que vaig llegir jo que el tema de que foren reis, clar, en el Nou Testament no apareix, però sí que apareix en les profecies dels salms, és que ara no recordo quin salm era, no sé si era el 68 o... i apareixen ahí uns orígens, però clar, són les profecies, és a dir, després ja interpretant-lo o afegixen el tema dels reis perquè apareix ahí als salms. I també si eren 3 o 12, no? Els ortodoxos armenis diuen que eren 12. Hi ha una tradició cristiana que diu que eren 60, que en qualsevol cas Magoi és tan plural i com a mínim eren 2. Uh-huh. És a dir, però clar, portaven 3 regals. Per tant, evidentment la tradició els ha associat als regals, i eren 3 regals, que per cert, les relíquies també estan en el Monte Athos. Està en Grècia,
sí.
Allí els ortodoxos cristians d'Orient diuen que es van guardar els regals, no? I que estan allí els originals. Però sí que és veritat que des del punt de vista pedagògic, clar, és que és això, no? El fet dels 3 continents coneguts que s'associen, després apareix Amèrica, doncs per què no podem fer un rei maia, per exemple? Perquè és que és el sentit d'això, no?
Sí, i al final també, lligant un poc en el que parlàvem al principi, tota aquesta tendència, no? Esta forma de veure-ho, d'intentar buscar una universalitat en les carrosses que elaborem, també és una herència de les generacions anteriors, del voler fer les coses en un sentit, no fer-ho per fer-ho. I crec que des d'aquest punt, al final és el que deia Juan, ara mateix estem ell i jo, però en el passat han hagut 3 persones que han estat aportant les seues idees i que ens han dut al punt on estem ara. I entonces també és un punt que hem d'agrair. Tant a aquestes persones com a les persones que participen avui dia en la cabalgada, perquè no sols són les carrosses que elaborem, sinó totes aquestes comitives que les acompanyen. I crec que a dia d'avui pues, hi ha moltes agrupacions de bandes, els dolçainers, tabaleters, la banda musical La Lira. Hi ha tot un retall de grups que fan que esta cabalgada tinga l'entitat que té i que, a més, que ha permès que siga d'interès turístic provincial. Per tant, pues, també llançaré l'agraïment a tots els que acompanyen, els que reconeixen la labor de Joventut Antoniana i desinteressadament participen en la cabalgada i li fan tindre el valor que té.
Pues arribem al final. Li donem les gràcies al voluntari, a Juan Martínez, per haver estat així, per haver-nos explicat totes aquestes coses, que també és professor, vaja, posarem en valor. I també al president de la Joventut Antoniana, no sé si s'ha quedat alguna cosa per dir.
Bé, crec que està tot dit. En aquest agraïment final que feia a la gent que participava en la cabalgada, pues, també fer-lo extensiu. No només són carrosses, no només és la comitiva real, sinó també tota la logística que comporta, totes les persones que no poden veure la cabalgada perquè estan fent tots els preparatius per a que les majestats, quan acaben, puguen fer tot el repartiment. Per tant, també, no? I ser últim agraïment a aquestes persones que se queden de portes cap a dins i fan possible tota la màgia.
Santi Cortells.
Jo sí que volia fer un agraïment, però com a pare, perquè de veritat, o sigui, a Albert i a Juan, per el vostre esforç, perquè no sabeu la il·lusió que tenen les meues xiquetes, i crec que puc parlar en representació de molts pares d'esta ciutat, setmanes i mesos abans ja estan esperant els reixos, ja estan pensant en els reixos, vull dir, i això té com a moment culmen, no?, el que viurem en unes hores ja. I per a, com a pare, vull dir, és el millor que tens, veure la il·lusió de les teues filles. Així que un agraïment profund i real que crec que representa molts pares i molts veïns de Vila-real.
Pues això, en la cançó que toca posar, ens despedim. Gràcies als tres per haver vingut.
Gràcies.
Tirolí, tirolí, senyor rei, estic ací. Palla i garrofes, tot el seu rocín. Casquets i avellanes, tot per a mi. Tirolí, tirolí, senyor rei, estic ací. Palla i garrofes, tot el seu rocín. Casquets i avellanes, tot per a mi.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola! Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Clínica Sé Tú. Odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
De viva veu, ells estan trasladant lo que a ells han contat perquè no volen que se perga. Però en la tecnologia que n'hi ha, pues bueno, jo també apunte que... I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you, you make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. Que no es exactamente que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más fácil